poder estar avui al plenari, si pot ser connectarà sí, abans d'acabar. Doncs bé, comencem el ple d'avui, avui dia 25 de gener. Hem introduït dues mocions d'urgència, hauríem de votar l'urgència. Una moció és la presenta Junts per Valls, Esquerra, Compromís per Valls i la CUP, en suport als encausats i encausades per les manifestacions de la Jonquera. I una segona moció seria la presentem els mateixos grups polítics, en suport al conseller Bernat Soler, acusat de desobediència greu pel dia d'octubre. S'aprova l'urgència. Volen votació?
Votació, por favor, senyora alcaldessa.
Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Quinze vots a favor i cinc en contra.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara sí, passem al primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, l'ordinària del 30 de desembre del 2020 i l'extraordinària del 13 de gener del 2021. S'aproven? Entenc que sí. Doncs passem al segon punt, la compta de les resolucions d'alcaldia de la número 674 a la número 727, de la número 1 a la número 2. Aquí hi ha un error a l'ordre del dia, qui posa que és de la 1 a la 7, i és de la número 1 a la número 2. De la Junta de Govern Local, de la sessió del 17 de desembre a la del 30 de desembre, amb dues incloses. De les regidories delegades, les resolucions de la regidoria delegada d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 253 a la 268. De la regidoria delegada de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 77 a la 79. De la regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la número 23. De la regidoria delegada d'Afers Socials, de la número 140 a la 150 i la número 1. De la regidoria delegada d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la número 221 a la 243 i de la número 1 a la número 14. I de la regidoria delegada de Governació, de la número 95 a la 99 i la número 1. Passem al punt 3, Hisenda, Finances i Contractacions, aprovació del compte de recaptació de base de l'exercici 2020. Té la paraula el senyor Martí Bernat.
Sí, bona tarda. Bé, el que portem a aprovació avui al ple és el compte de base. Base és l'ens que ens gestiona una gran part del cobrament dels impostos i de les taxes i cada final d'any liquida, d'acord amb la gestió feta, una mica la part que l'Ajuntament del percentatge que ell cobra que li aportem. El tresorer ha fet aquesta, des del tresorer accidental ha fet aquesta proposta d'aprovació pel ple, on el primer punt parla d'aprovar el compte de recaptació, on hi ha la voluntària liquidable, la voluntària no liquidable i l'executiva, i el segon punt de la proposta és donar de baixa uns drets reconeguts que base entenc que ja deixarem de cobrar per diferents motius, que puja 234.932,65 €. La suma dels diferents premis de cobrament, que és el que ens cobra a base, ascendeix a 328.777,84 €. I, per tant, doncs, amb l'informe favorable del tresorer, portaríem això a ple.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, hi ha alguna intervenció? No, per part de Ciutadans tampoc. Entenc que s'aprova. Sí? Molt bé. Doncs passarem al punt 4, Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del Barri Antic, equipament públic i espai lliure a l'entorn del Museu Casteller. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, bona tarda a tothom. Gràcies, senyora alcaldessa. Portem avui en aquest ple per la seva aprovació el text refós de la modificació puntual del Pla de Millora del Barri Antic a l'entorn del Museu Casteller, l'àmbit del carrer Sant Oleguer, del 6 al 12 i Sant Antoni 7-9. El ple de l'octubre per a l'aprovació provisional de l'expedient vam parlar de renovació urbana, però en mode de recordatori vull remarcar que la intervenció a petita escala, l'abordament de la transformació urbana del centre històric de Valls, des del seu cor, plaça del Blat, Museu Casteller, plaça de l'Oli, l'estudi detallat de cadascuna de les seves illes de cases, l'estudi del traçat històric i del patrimoni construït i, finalment, la intervenció en bisturí i el microesponjament és un dels objectius que ens hem marcat i en els que estem treballant des de l'inici de la legislatura. L'objectiu final d'aquesta modificació de planejament urbanístic, abordada des de la mirada de la renovació urbana i del microurbanisme, és endreçar aquest entorn altament degradat i és un primer pas necessari per regenerar un espai que ara ocupen edificis i solars en mal estat per convertir-lo en una zona oberta a totes les veïnes i els veïns. Incideix directament en la mobilitat i en la permeabilitat de la trama urbana, però també i sobretot en la qualitat de vida de les persones, creant espai lliure de qualitat i donant aire a les edificacions properes, fet que hauria d'incentivar, juntament amb altres accions i altres línies d'ajuts, a la seva rehabilitació. Anant al detall de l'expedient, aquesta modificació de planejament afecta un total de 305 metres quadrats de sòl i 6 immobles, 5 d'ells declarats en ruïna, els del carrer Sant Oleguer del 6 al 12 i el del carrer de Sant Antoni 7, i també afecta el número 9 del mateix carrer de Sant Antoni, desocupat des de fa anys i sense condició de solar. En definitiva, un conjunt d'immobles, algun d'ells són ni a solars, conseqüència dels enderrocs, algun d'ells subsidiaris que es van fer ja fa uns anys, pel perill que suposaven degut a l'omissió del deure de conservació i manteniment. Amb aquesta actuació es proposa la creació d'un equipament comunitari públic d'un àmbit d'espai lliure arbrat al carrer Sant Oleguer davant del Museu Casteller i la perllongació del vial que arriba des del Museu Casteller fins al carrer de Sant Antoni, just davant del futur Pau 24 que preveu el POUM. La present modificació de planejament derivat s'ha treballat pensant en l'economia de la gestió i dels mitjans, per tant, a falta d'acordar amb totes les parts un ús definitiu per l'equipament, l'expedient preveu un ús comunitari públic per usos culturals, administratius i o educatius, associacions i entitats. I, per tant, la seva execució no requerirà posteriorment de la tramitació d'un pla especial urbanístic de desenvolupament. L'esquema de l'equipament s'ha dibuixat amb els gràlips màxims permesos per la normativa vigent. Serà en el moment de definir el pla funcional de l'equipament i amb la redacció del projecte quan es definirà el seu volum definitiu, que mai podrà sobrepassar aquest gràlip, en funció de les necessitats definitives de l'equipament projectat. Anant al detall del reforç que avui portem a l'aprovació d'aquest ple, la Junta de Govern Local del 27 d'agost del 2020 va acordar aprovar inicialment la modificació puntual de planejament. L'expedient es va sotmetre a informació pública un mes i 90 al·legacions es va portar al ple del 26 d'octubre per la seva aprovació provisional. El 18 de desembre del 2020, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona el va aprovar definitivament, supeditant la publicació al DOC i, per tant, la seva executivitat a la presentació d'un text refós que incorporés les condicions de favorabilitat de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona. En resum, diuen el següent. És necessària la realització d'un estudi històric-arqueològic abans de qualsevol intervenció, és necessari el seguiment arqueològic durant l'execució dels treballs d'enderroc i pel que fa a l'ordenació, l'equipament públic s'ha d'ajustar a l'alineació del carrer de Sant Antoni i ha d'incorporar un pati interior per donar llum i ventilació al vial de nova creació. En data de gener del 2021, l'arquitecte redacta el text refós que incorpora aquestes condicions de favorabilitat que va determinar la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural. És informat favorablement pels serveis jurídics municipals i és el que portem avui a ple per la seva aprovació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roque. Per part del PSC, alguna intervenció?
Sí, jo mateixa. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Bé, com ja s'ha dit, el 26 d'octubre, en el ple del 26 d'octubre, vam aprovar inicialment la modificació del Pla de Millora Urbana del Barri Antic centrat en aquest àmbit entre els carrers Sant Oleguer i Sant Antoni, per resoldre la situació d'uns immobles que, com bé s'ha dit, doncs estaven en una situació de pràcticament alguns ja de ruïna i d'altre fins i l'altre fins i tot no té ni la condició de solar. No? I, per tant, era una solució que donava una certa continuïtat i un esponjament dins del centre històric de la nostra ciutat i a la façana del Museu Casteller. No? Aquesta aprovació inicial va ser portada a la Comissió Provincial d'Urbanisme, com és preceptiu, i la Comissió Provincial ha posat una sèrie de prescripcions que s'han d'incloure en el text d'aprovació definitiva i per això cal fer un text refós, que és el que precisament avui discutim. Una de les condicions que estableix aquest text refós o aquestes prescripcions de la Comissió Provincial d'Urbanisme és que la nova edificació hauria d'incorporar un pati al mig per donar llum i ventilació al pas. No? I aquí ens plantegem dues qüestions, una que ja vam plantejar o vam explicar o vam preguntar en la comissió informativa i és que aquest equipament públic, aquesta construcció, aquest edifici que es construirà, que tindrà doncs, la qualificació d'equipament públic, els vam preguntar ja en aquell moment què preveien que hi podria anar o quina és la intenció que té l'equip de govern respecte a l'equipament que s'hi vol ubicar. No? Entenem que amb el que queda de legislatura possiblement aquest no sigui una de les prioritats de l'equip de govern. Entenem que no hi hagi un finançament per poder tirar endavant, però sí que creiem que com tot equip de govern, quan fa aquesta previsió, hauria de tenir com a mínim la perspectiva de quin equipament hi vol col·locar. I sembla que això no es té. Per tant, aquesta és una de les primeres consideracions que volíem fer i que ens agradaria saber quin és el plantejament que té l'equip de govern respecte a l'equipament que hi ha d'anar en aquest. El segon plantejament és com es resol bé aquest pas entre el carrer Sant Oleguer i el carrer Sant Antoni, sense que acabi sent un pas que signifiqui quan s'executi un problema. No? Tots tenim presents passos entre habitatges que generen problemes de neteja o de males olors i, per tant, votarem a favor d'aquesta modificació, però amb el benentès de que esperem que quan això s'acabi executant, quan això s'acabi portant a la realitat, es resolgui de tal manera que aquest pas no, entre el carrer Sant Oleguer i el carrer Sant Antoni doncs no pugui ser, al final, un cau de problemes per la zona en què està. No? I, a més, com que sembla que es vol fins i tot fer un pati de llums o un cel obert no, que doni ventilació, i això és el que diu la mateixa Comissió d'Urbanisme, tenim un cert recel de que això pugui acabar sent doncs, un problema a dins en aquell entorn. No? I, per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació, però esperem que quan això s'acabi executant doncs es resolgui de manera que sigui que porti solucions més que no problemes en l'àmbit. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Pere Vidal.
Sí. Tal com ja vàrem expressar el mes d'octubre, tornarem a votar a favor de les polítiques de microurbanisme que es volen dur a terme al centre històric de la ciutat. No obstant, tornem a recalcar les consideracions ja fetes fa 3 mesos. Seguim sense tenir una línia d'actuació estratègica de barri engegada ni per desenvolupar. Només tenim microurbanisme. Sense els grans projectes d'intervenció seguim estant venuts, ja que no resolem un abandonament que ens acompanya des de fa dècades. Que el POM encara no hagi estat aprovat té uns efectes molt negatius sobre l'evolució i desenvolupament urbanístic del centre històric. L'equip de govern ens assegurava, abans de les darreres eleccions municipals, que el novembre del 2019 ja tindríem l'aprovació definitiva per part de la Generalitat. Encara l'esperem. Anem tard i molt tard. Al barri antic necessitem microurbanisme, però també necessitem el nou POM i els PMUs que permetran tenir una línia estratègica clara a seguir. Gràcies.
Gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, hi ha alguna intervenció?
Sí, senyora alcaldessa. Evidentemente, una actuación como la que se está planteando, nuestro voto será a favor. Al fin y al cabo, es para el bien del barrio y son actuaciones que son indispensables, ya no necesarias por el estado en que se encuentra el entorno del Museo Casteller. No obstante, y como ya han planteado otros grupos municipales, sí que se echa en falta un plan de conjunto en el que se vea hacia dónde se quiere llegar y si estas actuaciones que se van haciendo de forma puntual realmente van al final a concluir en un proyecto que no haya luego que ir reparando poco a poco porque las actuaciones fueron tomadas de forma totalmente individual sin ver el conjunto. Sí que por eso seguiremos pidiendo también esa planificación global, esa visión de cómo va a quedar todo el entorno, no solo del Museo Casteller, sino de todo el barrio antiguo que tanto lo necesita. Y como he dicho anteriormente, pues nuestro voto hasta ante esta pequeña intervención, como no podía ser de otra manera, será a favor. Gracias.
Muchas gracias, señor Light. Señor Roten.
Sí. Sí, dues consideracions a la senyora Ibarra. Li respondré primer al segon punt, que com es resol bé aquest pas. Si han mirat el detall de l'expedient i com he explicat el document, hi ha uns esquemes del que és l'equipament. L'edifici està plantejat com a casa pont. Aquest pati interior no és un pati interior, sinó que és un pati amb alçada. Per tant, el que ens ha requerit la comissió és que aquest pati que estarà a nivell de planta primera d'on doni llum amb aquest pas, donat que l'alineació no serà reculada sinó alineada amb el carrer de Sant Antoni, per tant, per temes d'habitabilitat i altres qüestions es demana que hi hagi un pati interior per poder donar llum suficient. També comentar que, en primer lloc, aquesta modificació de planejament només afectava l'edifici que està en ruïna, que és l'edifici del carrer de Sant Antoni número 7, però per això que vostè comentava, i després d'haver estudiat l'Ull de Cases i veure que el carrer de Sant Antoni 9 estava desocupat i no tenia condició de solar, el vam voler incorporar justament per donar més amplada i més entitat amb aquest pas, que serà un carrer. No és un pas amb aquell lloc, sinó que és un carrer dins de la trama urbana del centre històric que perllongarà el que ens ve del Museu Casteller. Per tant, tindrà consideració de carrer, d'un carrer nou. Pel que fa a l'equipament, com he explicat anteriorment, i per economia de gestió de l'expedient i per evitar posteriorment aquest pla especial d'equipament, hem volgut fer aquest expedient d'aquesta manera, de manera que tindrem l'ús d'equipament, l'ús d'espai lliure i l'ús de vialitat, i l'hem tacat com a equipament comunitari, públic, cultural, però ja li he explicat que s'ha de parlar, és a dir, que s'ha de concretar quin és el pla funcional d'aquest equipament. Evidentment, n'hi ha uns quants en ment, però no s'ha parlat i no s'ha treballat el suficient com per portar-ho amb aquest expedient, que l'únic que fa és incorporar uns gàlibs màxims d'edificació. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roque. Entenc, doncs, que sap, senyora Ibarra.
Sí, una pregunta. S'ha pensat des del govern fer algun tipus de procés participatiu al barri per encarar quin pot ser aquest espai? Quin pot ser l'utilitat o l'equipament públic que es vulgui posar en aquest espai?
No està pensat encara, però evidentment fem taules de barri per fer el seguiment del pla estratègic de barri antic, i evidentment serà una qüestió que es posarà damunt de la taula amb aquesta taula de barri antic. De moment hem treballat tot el que és l'expedient urbanístic, que és el que es porta avui a aprovació.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs queda aprovat aquest punt 4. Passem a l'apartat de mocions, que seria el punt 5. La primera moció és de moció de Junts per Valls, Esquerra, Compromís per Valls i Companys, en suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, com ha explicat a l'inici l'alcaldessa, conjuntament amb els grups municipals d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP, avui presentem un parell de mocions amb caràcter d'urgència al ple municipal. Ho fem degut a diversos fets d'actualitat que han tingut lloc els últims dies o que, de fet, estan tenint lloc aquests dies i que afecten diverses persones al nostre municipi o a la comarca. Si d'aquí una estona parlarem de la causa contra el conseller Soler, un dels molts representants polítics de Catalunya represaliats darrerament per l'Estat, per la seva contribució i participació al procés democràtic d'independència d'aquest país, ara ho farem per remarcar en aquesta moció d'ara el gran nombre de ciutadans, fins a 250, entre ells, com deia, també vallencs, vallenques i comarcans, afectats pels fets dels dies 11 al 13 de novembre de 2019 en el tall de l'AP-7 al Pertús i més tard a Girona, en protesta en aquell cas contra la sentència dels empresonats independentistes per haver defensat el referèndum de l'1 d'octubre. Uns fets pels que es poden arribar a demanar penes que considerem desorbitades de fins a 6 anys de presó als investigats per delictes contra la seguretat vial, desordres públics i danys. En un procediment que tot just, i per això presentem aquesta moció, inicia aquests dies les declaracions prèvies inicials, motiu pel qual alguna de les persones i entitats afectades en aquesta causa doncs, ens han transmès aquesta moció, ens han fet extensiu aquest text per a la seva presentació, debat i aprovació, si s'escau, en el ple d'avui. El dret a manifestació a favor de les pròpies idees i a protestar contra les decisions polítiques, judicials o executives és un dret fonamental en una societat democràtica i lliure i, per tant, el seu exercici hauria de ser protegit i no perseguit judicialment, com és el cas. Exercir el dret a manifestació i la llibertat d'expressió en defensa d'una ideologia o d'un projecte polític determinat no és cap delicte en aquest sentit. I és per tot això, i sense oblidar cap dels prop de 2.900 represaliats i represaliades de l'independentisme català, en casos flagrants com el de Tamara Carrasco, el dels CDRs detinguts el 23 de setembre o el cas de Dani Gallardo a Madrid, que hem volgut presentar aquesta moció conjuntament amb els grups, com deia, d'Esquerra Republicana Compromís per Valls i la CUP, a qui agraïm doncs, aquesta unitat a l'hora de presentar-la, defensant també al mateix temps la necessitat d'una llei d'amnistia i, el més important de tot, d'una solució política i definitiva al conflicte català. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ayala. Per part d'Esquerra té la paraula el senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. Faré una exposició curta per no reiterar-me, ja que hi ha bastanta unitat de criteri i també ideològica en la presentació d'aquesta moció. Primer, reiterar la urgència. Avui mateix hi havia un judici i a les properes setmanes n'hi haurà d'altres. Per tant, creiem oportú tots tres grups que presentem aquesta moció presentar-la en aquest ple. Com a resposta a les sentències contra els empresonats que van haver de defensar l'1 d'octubre, milers de catalans i catalanes van respondre a les mobilitzacions del tsunami democràtic que reclamava la solució al conflicte polític. Sota l'eslògan Sit and Talk es reclamava una solució dialogada. Entre elles hi va haver la manifestació a la zona del Pertús a l'AP7. D'aquestes actuacions se n'han derivat actuacions policials i judicials, que en els propers dies, com deia a l'inici, es portaran a ciutadans que en l'ús del seu dret legítim de manifestació hauran de ser jutjats. Entre aquests represaliats hi ha veïns i veïnes de Valls i d'altres pobles de l'Alt Camp. Uns represaliats que formen part dels més de 2.900 persones processades en aquesta causa general contra l'independentisme. Com deia avui mateix, el jutjat de Valls, un veí de Vilavella, ha estat citat pels fets de l'1 d'octubre. No ens podem quedar indiferents enfront d'aquesta confabulació. Atestats i relats maquinats i fets a mida, que no passen la lupa dels jutjats democràtics, perquè quan passen la lupa dels jutjats democràtics queden en no res, en falses imputacions, com hem vist darrerament. Per això reclamem l'arxivament d'aquestes causes, l'aprovació d'una llei d'amnistia i també ens mostrem contraris a aquesta arbitrarietat judicial que encausa innocents, que judicialitza la llibertat d'expressió o que fins i tot força eleccions. Alhora que ens reiterem en el clam unànim de tants i tantes manifestants que durant l'octubre i novembre del 2019 reclamaven una solució dialogada del conflicte que teníem amb l'Estat espanyol. Per tot això, us demanem el suport en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC? La senyora Esther Huguet, de la CUP.
No, faré jo la intervenció. Un cop més portem a ple... Sí, se'n sent? Sí. Un cop més portem a ple i en van unes quantes una moció per a defensar a companyes que han estat represaliades només pel fet d'haver exercit el seu dret a la manifestació i la llibertat d'expressió. Amb aquesta moció volem denunciar un fet gravíssim com és la pèrdua de drets tan importants com poden ser el dret a manifestació i el dret a la llibertat d'expressió. I és que del 2006 fins ara l'Estat, els seus òrgans constitucionals i judicials, però també les institucions polítiques han estat tancant sistemàticament totes les portes a la política i atacant els que són dissidents amb repressió i fent ús d'unes lleis que només protegeixen l'arbitrarietat governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives i compromeses en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats. El govern espanyol prefereix ignorar la majoria social i donar respostes policials a la mobilització popular. I és que totes aquestes mobilitzacions responen a la constatació del fracàs de l'Estat espanyol com a projecte democràtic. Les gairebé 2.900 represaliades són en realitat una sentència definitiva contra el caràcter suposadament democràtic de l'Estat espanyol. Avui mateix el jutjat de Valls ha declarat un company per les càrregues policials de la Guàrdia Civil que la Guàrdia Civil va fer a Vilavella el passat 1 d'octubre del 2017. Tot el suport a totes les persones que s'enfronten a la justícia per haver fet possible el dret a vot durant l'1 d'octubre. Amb aquesta moció també exigim una llei d'amnistia, llei que gràcies a la unitat de l'independentisme va començar a caminar el mes passat el seu recorregut al Parlament i properament arribarà al Congrés, però que per si sola no suposarà la resolució del conflicte, sinó només una victòria parcial. És evident que l'arxivament de les causes, el retorn dels exiliats i exiliades i la llibertat dels presos i preses polítiques és important i és el mínim exigible. Però amb això no n'hi ha prou per solventar el conflicte, ja que el que nosaltres volem és la independència de la República Catalana. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i entre els seus objectius hi ha l'obligació de vetllar perquè es respectin els drets i deures de les persones. I entre aquests drets hi ha el d'expressar-se lliurement i és per això que avui presentem aquesta moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans.
Sí, senyora alcaldessa. Bueno, de nuevo se nos presenta una moción de índole puramente independentista y además con carácter de urgencia. Yo creo que ahora mismo habría que plantearse el concepto que el actual gobierno de Valls, juntamente con la CUP, que han presentado esta moción, tienen de lo que es la urgencia. Urgencia es una pandemia, urgencia es que nuestros sanitarios no puedan más con todo el trabajo que están haciendo. Urgencia es toda la gente que tiene que salir a trabajar todos los días en unas condiciones que con la condición sanitaria actual que hay están en riesgo constantemente. Urgencia es que tengamos el barrio antiguo como está. Urgencia es que tengamos una seguridad en Valls, que eso es lo que están transmitiendo los vecinos. Pero aún así, urgente es que ante alguien que se manifiesta, y no de forma pacífica, porque manifestarnos creo que todos los que estamos aquí, antes o después hemos estado en una manifestación. No obstante, ninguno hemos sido todavía enjuiciados. Pero evidentemente, ante actos incívicos, ante cortes de carreteras, ante violencia incluso, evidentemente, la justicia, que recordemos, hay separación de poderes en este país. ¿Y qué es lo que define la democracia real? Y por eso los políticos deberíamos dejar trabajar a los jueces con independencia. Ha decidido que en base a las leyes que nos rigen actualmente, esas personas han cometido un delito y como tal se les ha abierto una causa para proceder a presentar cargos y a acudir a un juicio. Dicho esto, evidentemente, y de nuevo, somos la única voz que en este plenario se levanta para recordar que la independencia son ustedes siempre lícitos de pedirla, pero que hoy en día más de la mitad de los catalanes siguen queriendo una Cataluña junto con España. Evidentemente, nuestro voto no será una sorpresa, será en contra de esta moción y de todas aquellas que presenten este índole. Le rogaríamos, si puede ser, porque creo que en la actualidad actual, valga la redundancia, hay suficientes hechos que merecen la atención de este plenario para poder hacer actuaciones directas que tengan que ver con nuestra población y puedan repercutir en su calidad de vida, en que tengan trabajo, en que tengan salud, que sus hijos estén bien escolarmente, que todos tengamos la vida que queremos, en vez de invertir el tiempo en ahora mismo discutir de una sentencia que tiene que estar en manos de los jueces y que, cómo no, de nuevo, vuelven a hacer política de ello. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora Lídia. Alguna intervenció? Entenc que no. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Quinze vots a favor i cinc en contra.
Molt bé, doncs passarem al sisè punt, que és la moció de Junts per Valls, Esquerra, Compromís per Valls i Companys, en suport al conseller Bernat Soler, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre. Té la paraula el senyor Marc Ayala.
Sí, moltes gràcies, bona tarda de nou. Aquesta setmana, de fet, fa només uns dies, hem conegut un nou revés judicial cap a la sobirania de les institucions d'aquest país. Bé, de fet, no només un, sinó dos a gairebé simultanis i amb massa relació entre ells, sembla. Diríem que l'arribada del cicle electoral a Catalunya ha dut també un nou episodi de judicialització. Primer amb la suspensió per part del TSJ de l'ajornament electoral del 14 de febrer i després amb una nova causa, aquest cop cap al conseller Bernat Soler, responsable precisament del procés de votacions dels propers comicis al Parlament de Catalunya. I casualment per haver permès el dret a vot, en aquella ocasió el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. A Bernat Soler, exalcalde d'Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, se l'acusa de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania les eines per poder votar l'1 d'octubre quan era alcalde de Gramunt. El seu, de fet, no és l'únic cas d'alcaldes o alcaldesses del país amb processos oberts, n'hem conegut infinitat, però sí que és el primer cop que rep una sentència en aquest sentit. Un cop més veiem com una nova causa se suma a la llarga llista, com hem vist també en la moció anterior, de represaliats i represaliades d'aquest país, preses i presos polítics, exiliats, exiliades. Una obvietat més de que aquesta causa general contra l'independentisme no té aturador i continua en marxa. No l'ha tingut el darrer any, de fet, quan tot i el canvi de govern a l'estat espanyol, amb l'autoanomenat Gobierno más progresista de la història, amb PSOE i Podemos, En aquest sentit, no s'ha realitzat cap avenç ni en matèria de diàleg ni d'aturada de la repressió. Just avui, quan també una persona de la comarca, com han comentat els companys, ha estat citada a declarar als jutjats de Valls pels fets de l'1 d'octubre al municipi veí de Vilavella, presentem de manera conjunta amb Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP aquesta moció, en aquest cas, de suport al conseller Bernat Soler i també, com no, a totes les persones que són víctimes d'aquesta causa general repressiva. Ho hem fet molts cops abans, ho fem avui i ho farem tants com calgui, perquè no ens cansarem de denunciar-ho. Tota la nostra solidaritat. Gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Cardanyà.
En primer lloc, voldria justificar també l'urgència de la presentació d'aquesta moció. Era el dijous 21 que el Tribunal Superior de Justícia feia pública la sentència per inhabilitar el conseller Bernat Soler. Pensem que un fet d'aquesta transcendència calia portar-lo al ple municipal per mostrar el rebuig a la persecució generalitzada contra l'independentisme i alhora mostrar-hi tot el nostre suport. També vull agrair a la resta de grups municipals que s'han sumat en aquesta iniciativa que presentem de forma conjunta. Cal dir que mostrar el rebuig contra la persecució quan afecta a persones, consellers i a representants polítics, crec que és un deure també d'aquest ple municipal i també, responent una mica al que es deia abans, també tenim represaliats de la nostra ciutat que també com a ajuntament els hi hem de donar suport. Un nou judici polític i una nova sentència que no hauria de ser. Aquest cop contra l'exalcalde d'Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, el senyor Bernat Soler. Una nova mostra d'interferència judicial cap a l'àmbit polític i que, a més, es dona en ple procés electoral, sent el conseller Soler el responsable d'organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d'una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa, una més. El conseller Soler, acusat de desobediència greu per haver portat a disposició de la ciutadania les eines per poder votar l'1 d'octubre, quan era alcalde d'Agramunt. No és l'únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix, però sí que és el primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant d'una nova ingerència de venjança i ens reafirmem en el convenciment de que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant d'un nou episodi de la causa general contra l'independentisme que suposa, una vegada més i malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades polítics i una retallada de drets i llibertats col·lectives. Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l'únic camí per solucionar el conflicte polític català és el del diàleg i el de l'acord, i que és imprescindible aprovar una llei d'amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques. Tancades a la presó sense haver comès cap delicte. Tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades i fer possible el retorn a les persones exiliades, procés que ha d'acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem així mateix que l'exercici i el dret d'autodeterminació és l'instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament, de forma lliure, el futur d'aquest país, davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista. Tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític i a insistir que, malgrat ho intentin, res l'aturarà. Per tots aquests motius, portem la moció avui aquí al ple, per mostrar el nostre rebuig a la sentència, per donar suport al conseller i a totes les persones represaliades en la causa general contra l'independentisme, per exigir l'aprovació d'una llei d'amnistia i per reiterar que el legítim dret per reiterar que el dret a l'autodeterminació és un dret legítim. Per tot això, els hi demanem el seu suport en aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per de la CUP, té la paraula la senyora Esther Huguet. El senyor Pere Vidal.
No ens estendrem més a l'argumentari d'aquesta moció, ja que el que hem exposat en l'anterior també seria aplicable en aquesta. Tot i així, permeteu-nos afegir algunes petites reflexions. Per una banda, creiem que és una contradicció que es condemni a algú per defensar el que el poble volia, que no era altra cosa que defensar la llibertat. Permetre que la gent voti lliurement mai hauria de ser un delicte, i els que fan possible l'exercici d'aquest dret tampoc haurien de ser judicialitzats. I, per altra banda, el mateix tribunal que ordena mantenir les eleccions acaba sent el mateix que inhabilita qui les ha d'organitzar. Com diu el David Fernández del diari Ara, Si volen governar aquest país que tant s'estima les urnes, l'únic exigible és que deixin les togues i es presentin a les eleccions. I si volen ser metges, que prou falta ens fan, que estudiïn medicina. I ja per acabar, una petitíssima puntualització sobre l'últim acord, aquell que ens emplaça a fer arribar aquesta moció a la presidència del govern de l'Estat espanyol. Us recordem als companys de Junts i d'Esquerra que tenim un espai perfecte per fer arribar tots aquests acords, la mesa de diàleg amb l'Estat espanyol, aquella que es reuneix tan sovint i avança tant. Ja sabeu de qui no us parlem, suposo. Gràcies.
Doncs gràcies, senyor Vidal. Per part del PSC, alguna intervenció? No? Per part de Ciutadans, senyora Lai?
Será breve porque mantendremos la línea ya expuesta anteriormente y votaremos en contra. Pero creo que cabe hacer una reflexión y pensar que cuando una persona accede a un cargo político, su comportamiento ha de ser ejemplar. Ha de ser ejemplar y debe de ser consciente que gobierna para todos, sean de su ideología, aquella del partido que hizo que alcanzara esa posición, o de aquellos que no le han votado y que como tal tiene que también velar por sus necesidades e intereses. En el momento en que un conseller es capaz de saltarse la ley, porque la ley está escrita y nos rige a todos, decide hacer las cosas como no dice la ley, y como tal, de nuevo el Poder Judicial, que es independiente de todo lo que tiene que ver con el sector político, encuentra causa de que ha cometido un delito, se hace la investigación pertinente y finalmente hay un veredicto en el cual se le condena a un año de inhabilitación, no es el ejemplo, no es esa persona ejemplar que como político debería haber liderado a toda la gente de su municipio, o en este caso, por tener el cargo de conseller de la Generalitat de toda Cataluña y de todos los catalanes. Dicho esto, y como nos hemos reiterado ya, votaremos en contra. Y por nuestra parte, creo que está claro, por parte de Ciudadanos, que el señor Bernard Solé debe ser apartado de las tareas de organización de las próximas elecciones, precisamente porque tiene una condena por inhabilitación. Y no puede ser por ello, por esa falta de ejemplaridad en su conducta, la persona encargada de velar por la pulcritud democrática de unas elecciones en las que en estas sí vamos a votar todos los catalanes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laiz. Doncs passem a votació, señor secretario.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Set vots a favor i 5 en contra.
Molt bé. Hi ha alguna explicació de vot? Entenc que no. Doncs hi passem al apartat de precs i preguntes. De preguntes no han arribat. Si hi ha algun prec per part del PSC?
Sí, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres volíem fer un prec en relació als pressupostos participatius després de vist ja que els que es van aprovar van ser el tema del carril bici i el de l'eliminació del camp de futbol del Vilar. Especialment enguany, el que voldríem comentar, com ja vam manifestar la comissió, és que estaria bé, de cara a properes edicions, fer potser una reunió amb tots els partits polítics que estem dintre del consistori per tal de reformular el concepte d'aquests pressupostos. Ja vam manifestar en aquell moment, i se'ns va respondre en aquesta manifestació, que nosaltres no podem entendre que els projectes que es puguin presentar amb un tipus de pressupost participatiu, que no deixa de ser una part del pressupost municipal, siguin projectes de coses que creiem que són obres bàsiques i que al nostre entendre no es pot deixar a l'empara de que un barri pugui tenir més o menys persones vivint-hi a l'altre i, per tant, guanyi això. El tema d'il·luminació, a nivell general, pensem que demana doncs una manera de fer molt més ampla i si realment la ciutadania del nostre poble diu que en molts dels barris, perquè si es miren tots els projectes que van entrar a pressupostos, tenien mancances de serveis que es consideren bàsics, poder el fet seria reformular part dels pressupostos perquè això hi pogués entrar. Entenem perfectament que els diners són diners i que no arriben per tot, llavors potser el tema seria prioritzar quines són les coses que sí que l'Ajuntament vol tirar endavant i quines són les partides o les coses que podrien esperar una mica més, escoltant aquests projectes que se'ns presentaven des de la ciutadania. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies per part de la CUP.
Sí, jo faré... Teníem 5 precs, nosaltres, des de la CUP. Un primer prec, també en relació als pressupostos participatius, tenint en compte que dimarts passat ja es van publicar les propostes guanyadores de la quarta edició dels pressupostos participatius, de les quals la més votada ha obtingut un total de 126 vots, d'un cens de més de 20.000 persones. També es va publicar la xifra de participació total, no? Uns 544 vots, i això representa aproximadament doncs, el 2,6% de la totalitat del cens de la ciutat de Valls. I creiem que la pandèmia no és una excusa, que l'any amb més participació, el 2019, vam votar un 4,5% de la totalitat del cens i la resta d'anys tampoc s'han obtingut resultats molt millors, un 3,66%, un 2,44%. Per tant, ens agradaria que com a equip de govern fer una lectura realista d'aquests resultats perquè per nosaltres és evident que alguna cosa està fallant. És més evident que cal un canvi en la dinàmica organitzativa. Aquests pressupostos no són el reflex d'una democràcia participativa on la ciutadania té l'oportunitat de decidir sobre projectes de ciutat. Contràriament, contribueixen a reforçar la competitivitat entre barris i entitats. Qui decideix si és més important millorar la il·luminació del Bonsol o del barri de les comarques? Potser és que aquestes propostes, que són necessitats reals del municipi, ja haurien de ser incorporades als pressupostos ordinaris o prioritzades. I no hauria de ser la ciutadania l'encarregada de repartir-se les engrunes i defensar de manera separada el seu tros de pastís. Així doncs, demanem que es torni a revisar el reglament i que es faci una anàlisi dels resultats que s'ajusti a la realitat. Una participació de poc més del 2% no és un gran exercici de la democràcia. Ans al contrari, i sotmetre les necessitats del poble a votació encara ho és menys. Per tant, tenint en compte que no és el primer any que s'organitzen, denunciem que des de la nostra perspectiva no hi ha cap factor positiu. Volem uns pressupostos participatius reals i esperem que amb la incorporació de la tècnica de participació ciutadana millori la situació actual. Un segon prec, tenint en compte aquesta onada de robatoris també que estem patint a la ciutat de Valls encara ara, tot i haver detingut el presumpte autor dels robatoris que varen tenir a final i a inici d'any, se'ns ha informat de la creació d'una comissió interdepartamental que concretarà accions per fer front a la situació d'inseguretat generada, amb especial atenció al centre històric. Des de la CUP estem cansades de reunions, de creació de comissions i taules de treball i de negociacions. Ja ens hem reunit moltes vegades i al nostre parer les accions estan totes escrites i les necessitats estan detectades. Així doncs, donada la urgència de la situació, creiem que la prioritat no és tornar a crear una altra comissió, sinó repassar els apunts de les anteriors taules amb l'objectiu de repescar propostes de mediació i cohesió social que ja se n'ha anat fent. No podem esperar una altra resolució. El barri necessita accions i compromisos i ho necessita amb la major brevetat possible. Vaig per un tercer prec sobre el tema de pressupostos 2021 que encara no tenim. S'acaba el mes de gener i al ple de l'Ajuntament de Valls encara no hem sentit a parlar sobre els pressupostos de cara al nou any en el ple. Tenim en compte que l'Ajuntament està format per un govern en majoria i que no es tracta del primer any de legislatura. Anem tard i no hi ha excuses. Som l'únic municipi de dimensions grans del Camp de Tarragona que encara no els tenim aprovats. Alhora, des de la nostra formació vàrem expressar fa un parell de mesos l'aplicació de cara al 2021 d'unes ordenances municipals seguint un sistema tarifari més progressiu amb implementació de criteris de renda. Considerem que qui més té més ha de pagar i en un moment de crisi com el que estem vivint, des de la CUP creiem que es podien revisar els criteris i heu preferit no tocar cap ordenança i congelar-les, ni pujar-les ni tampoc baixar-les. I heu preferit deixar-les i en aquells sectors més tocats per la crisi i deixar de subvencionar, per exemple, les famílies nombroses amb l'impost de l'IBI, independentment de la renda de la família. Tanmateix, també volem expressar el nostre malestar per la manera com s'estan dissenyant aquests pressupostos. Tenint en compte que l'equip de govern ens va anunciar l'aposta pel diàleg i el consens amb tots els grups, a dia d'avui ningú ha expressat la seva voluntat de reunir-se amb nosaltres per tal de poder consensuar amb o intercanviar posicions sobre com gestionar les diferents partides pressupostàries, amb l'antelació que caldria fer-ho, clar. És per tot plegat que demanem a l'equip de govern que agilitzi la gestió dels pressupostos i les ordenances i que enyorem les ganes de diàleg i de consens que vàreu venir a l'inici de la legislatura. Un quart prec, tenint en compte que d'aquí pocs dies estaríem celebrant les desenals del 2021, unes festes molt sentides entre la població vallenca i celebrades cada 10 anys. No obstant, aquesta vegada no serà així i per tot el que ha comportat l'aparició de la pandèmia que fa un any que ens que estem patint, el PREC va encaminat a instar a l'equip de govern i a la Fundació Desenals a repensar les festes de la Candela que any rere any deixem de celebrar. I aquest any sentirem més que mai la buidor de la festa de la Candela i sent un any de desenals, aquesta buidor encara serà més sentida. La festivitat de la Candela acaba reduint-se a unes festes celebrades només cada 10 anys. La Candela és cada any, el dia 2 de febrer, i pensem que les desenals han de ser la culminació de 10 anys de celebracions sota una organització de decisió participativa real. I un últim prec sobre el tema del servei de jardineria. Aquesta darrera setmana s'ha fet públic que el servei de jardineria de la ciutat es planta davant les condicions que pretén implementar la nova gerència de cara a la prestació de serveis de guàrdia. Des de la CUP entenem que es tracta d'una situació de precarietat laboral derivada de l'externalització de serveis públics i com a CUP, al setembre de l'any 2018, vàrem presentar una moció al ple municipal per la implementació de clàusules socials en els contractes públics, la qual va ser aprovada amb el suport de l'equip de govern. Les clàusules socials incorporen als contractes públics criteris com el respecte pel medi ambient, la qualitat en l'ocupació, l'estabilitat laboral, la millora de les condicions salarials, la igualtat efectiva entre dones i homes, la conciliació entre la vida laboral, personal i familiar, la seguretat i la salut laboral, l'accessibilitat per a totes les persones al comerç just, la contractació d'empreses d'inserció i centres especials d'ocupació o la contractació d'entitats socials i solidàries. Entenem llavors que l'Ajuntament es comprometia a vetllar per la incorporació i compliment d'aquestes clàusules. Per tant, toca assumir aquesta responsabilitat i parlar amb l'empresa on s'externalitza el servei i establir unes condicions adequades respecte a la prestació d'hores de guàrdia. El servei de jardineria de la ciutat ha de poder comptar amb unes condicions laborals dignes que permetin prestar un servei de qualitat a la població. Gràcies.
Molt bé. Senyora Huguet, me pot resumir el prec d'aquest últim?
Que parleu, no? que assumiu aquesta responsabilitat i que parleu amb l'empresa que s'externalitza el servei per establir unes condicions adequades respecte a la prestació d'hores de guàrdia que està executant l'empresa amb respecte a aquests treballadors.
Molt bé. Moltes gràcies, senyora Huguet. Doncs prenem nota de tot. Senyora Vall.
Sí, solo uno muy breve, relativo al tema presupuestario, que aunque vamos en retrasos, a veces se plantea oportunidades, ¿no? Y como tal, lo que nosotros estamos solicitando es que se revise el acuerdo de adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia, ya que no ofrece un completo, absoluto e íntegro respeto al principio del pluralismo político, y proceder, por favor, a la inmediata revocación del mismo. Al fin y al cabo, es cierto que tienen un gobierno en mayoría en este ayuntamiento, pero un acuerdo como este, como he dicho, no está representando al 100% de los vallencs y vallencas. Y en su defecto, una vez ya revocado este acuerdo, dedicar cualquier cantidad resultante de dicha revisión para las políticas sociales que son tan necesarias para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Doncs hem pres nota de tots els precs. Sense cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió. Bona tarda a tots.